A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
El que està veient és que primer els ha de pessigar perquè aquest any hi ha risc de dormir-se. I allò de pensar que tot és més fàcil.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-4 al camp de l'Eslàvia de Praga i manté intactes i augmentades les opcions d'acabar el top 8, la fase lliga de la Champions, i estalviar-se d'aquesta manera el play-off. El partit ha començat malament amb un gol de l'Eslàvia després d'un córner. Sense jugar gaire fluid, el Barça ha capgirat el marcador gràcies a dos gols de Fermín, però encara la primera part i molt ràpid empatat l'Eslàvia amb un gol en pròpia porteria de Lewandowski, també després d'un córner. A la segona part s'ha lesionat Pedri, lesió muscular, i potser s'estarà una setmana sense jugar. Olmo ha sortit per Pedri, i molt ràpid, després de tres intervencions, ha fet el 2-3 amb un golaç, amb un xut des de fora de l'àrea, i Lewandowski ha fet el 2-4 per tancar el partit. Ricard, què t'ha agradat?
El pas endavant de De Jong. Ja no és qüestió d'un dia. Va fer una gran final de la Supercopa, un excel·lent partit a Noeta, i continua fent passes endavant. I en un moment on Pedri se't lesiona, tenir De Jong amb aquesta sensació d'autoritat, de seguretat, molt més intens en els duels defensius, i especialment encertat en un partit com el d'avui, on la segona part ha trencat el mig camp de l'Eslàvia. Les condicions del partit demanaven jugadors que passos d'eliminar línies de pressió, de superar aquests un contra un que ara en parlarem, i on el Barça s'encalla, per generar superioritats i progressar. De Jong ha estat incontrolable per la defensa de l'Eslàvia i ha obert moltes opcions on el Barça podia atacar l'última línia amb possibilitats. A més, ha fet una excel·lent passada a Fermín, en el primer gol, una pilota a l'espai. Està en un moment especialment dolç. Fa la sensació que ha assumit certa responsabilitat i ja era hora que fes aquest pas endavant de manera contínua i no amb aquesta sensació que en alguns grans escenaris De Jong s'estovava. És molt important pel Barça, que té un migcampista com Pedri, que si li suma a De Jong en la seva millor versió, esprement el seu màxim potencial, es converteix en una parella molt dominant. A més, ara Pedri té aquest problema físic i el Barça, De Jong li ha de donar moltes coses perquè el Barça es queda una miqueta en aquest mig camp feble, fràgil, per una qüestió d'efectius. Marc Bernal recuperant la forma, Dani Olmo i Fermín que s'adapten, sobretot Dani Olmo a la segona alçada, però que són més mitja puntes, Marc Casador que la segona alçada tampoc se sent especialment còmoda. És a dir, De Jong aquí s'ha de multiplicar, de duplicar la seva responsabilitat, i crec que avui ha fet un altre partit molt complet.
Dubtes?
Per què ens encallem tant contra l'home a home? És un model que quan el tenim al davant ens fa mal. Sobretot perquè ens emmanillen els migcampistes, perquè aleshores ens convertim en molt verticals, perquè necessitem guanyar avantatges en l'un contra un i no tenim molts futbolistes capaços de generar aquest avantatge, o de si la generen després saber interpretar on tens l'home lliure o on pots tenir la superioritat numèrica, perquè ens escurça els atacs, ens converteix el partit més en un intercanvi de cops, en duels físics que no ens interessen, sobretot amb equips com aquests. M'ha recordat la primera part al partit de Sevilla, que és aquesta temporada el Sevilla d'Almeida ens va fer molt mal amb aquell 3-3 dintre. De Jong és el jugador que ho pot canviar més. Pedri pateix molt en aquests partits, perquè ell necessita relacionar-se, associar-se, poder tenir ritme, tenir línies de passada obertes, poder fluir. Aleshores, quan es troba que cada jugador del Barça té una parella de ball, que aquestes línies de passada estan tancades, que ell ha de conduir, superar un rival per poder tenir una línia oberta, ho passa malament, perquè a més en el duel físic, en el duel home a home, en el cos a cos, Pedri surt perjudicat. Ha de multiplicar els esforços, ha de fer més quilòmetres del que vol, i sobretot no pot governar el partit com desitjaria. És un problema perquè el Barça se sent incòmode, els centrals també dubten. Eric ho ha fet molt bé a partir dels 20 25 minuts, quan s'ha trobat ell que era el jugador que ha de tenir aquesta responsabilitat, però són partits que no ens donen el ritme que volem, que desitgem. Jo crec que és millor que el Barça es trobi amb pocs equips, que et lliguin a l'home a home, que t'obliguin a jugar amb els allunyats, perquè per sortir a la pressió no tens passades de buscar un davanter, que et descarregui per la segona línia i poder atacar, i en canvi a nosaltres ens agrada tenir un atac una mica més llarg, no sempre atacar tan vertical, trobar aquest equilibri que si el partit no te'l proposa, és a dir, que ets tu que l'has de dominar, encara estem lluny de ser un equip capaç de saber quan ha de ser vertical i quan s'ha d'ajuntar. La força de l'Eslavia ens ha empès i gairebé preferiria no trobar-nos en més escenaris tàctics així amb equips de més potencial, perquè l'Eslavia és un equip reactiu, però hi haurà equips que si et fan això et poden fer mal.
Alguna cosa que no puguis entendre?
La falta d'atenció en els corners en contra. O sigui, crec que pot passar una vegada, però no pot passar dues vegades. I més després que el Barça hagi fet l'1-2. És una situació similar pel que fa a la part temporal al que va passar a Noeta, que com el que et costa empatar el partit després del minut, la jugada següent et fan el 2-1, avui fas l'1-2 i a la jugada següent un altre córner des del mateix costat et fan l'empatadors. Ho dic perquè en les dues accions són marques individuals que perds, és a dir, duels que perds. Perds el duel al primer pal en el gol i perds el duel en el segon, en Valde i De Jong. En l'acció del segon córner, Rafinha intenta com un home lliure al primer pal caçar una pilota que no caça, i els jugadors del darrere no estan prou tensos per tenir una velocitat de reacció en una pilota que es troben i no poden veure. El Barça ha de millorar això, perquè sobretot a Europa es paga la factura. En un partit com aquest et pot passar una vegada, però has d'estar molt advertit perquè no et passi la segona, i si et passa la segona és que no tens la intensitat adequada, la intensitat competitiva. L'atenció i l'atenció són elements determinants per defensar bé aquestes jugades d'estratègia, i avui el Barça ha flirtejat, diríem, amb el problema. L'Eslavia havia fet dos gols en tota la fase Lliga i avui n'ha fet dos, i els dos iguals. Un ens l'ha fet el Barça en pròpia porta i l'altre l'han fet gairebé amb la pilota a la butxaca del pantaló.
Podem sentir Hansi Flick a Movistar.
Thank you very much. Felicidades por la victoria, muchas gracias. Era un partido duro, pero al final pudisteis ganar, es importante, con un más dos en el gol average, muy importante. Sí, después de los dos goles en contra, a balón parado, hemos remontado y eso es bueno. No era fácil jugar hoy, hacía mucho frío y también el Slavia jugó muy bien. Es un equipo muy físico, con transiciones, con balones peligrosos. Especialmente en la segunda mitad estuvimos mucho mejor. ¿Ha visto la clasificación? Sí, pero al final, el próximo miércoles, es cuando se decide. Creo que sois uno de los equipos con 13 puntos. Si ganáis, pues quizás os metéis ahí en el top 8. Primero, ya vimos hoy lo difícil que es jugar en la Champions. Lo más importante es que tenemos que ganar. Lo demás ya vendrá. Tenemos que jugar bien, intentar coger los 3 puntos y luego veremos qué pasa.
Is having a really good impact.
¿Qué me puedes decir de Fermín? Vaya impacto.
Yes, of course, Fermín
sí,
is really good, so
Fermín es muy bueno.
It's good, but also Dani came in and
pero también Dani Olmo lo hizo bien cuando entró, marcó un gol muy importante.
Also,
hoy también Lewandowski jugó 90 minutos luchando y eso es muy bueno de ver. Última pregunta, ¿cómo está Pedri? No lo sé, tiene problemas en su isquio y veremos. Felicidades, gracias.
Mireia, ¿tens alguna referència de l'abast de la lesió de Pedri?
Ens diuen que el més probable és que hagi d'estar diverses setmanes...
Setmanes en plural,
Setmanes en plural, sí. Fora dels terrenys de joc, intentarem esbrinar, aviam si hi ha alguna cosa més concreta, aviam si ens diuen alguna cosa més des de dins del vestidor.
Hansi Flick continua sense regalar-li gaire elogis a Fermín, que ha estat protagonista MVP del partit, amb dos gols, els dos més difícils, els dos primers, però vaja. Recuperem les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio. La primera, la falta d'atenció i d'atenció en els corners en contra. Avui l'Eslàvia de Praga ha fet dos gols i els dos han arribat després d'un córner. Les dificultats per superar els marcatges home a home al mig del camp. Va passar a Sevilla, també contra el PSG uns dies abans, i avui ha tornat a aparèixer aquest tipus de problema contra l'Eslàvia, sobretot a la primera mitja hora de partit. I el pas endavant de Frenkie de Jong, que avui ha confirmat el bon rendiment i el lideratge que ja va mostrar a la final de la Supercopa i a Anoeta diumenge passat. Està creixent i ara encara haurà de liderar més mentre Pedri estigui lesionat. Les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Eslàvia 2, Barça 4. Ara escoltarem Flick en roda de premsa i sentirem abans l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Bé, doncs el Barça ho ha resolt, tot i que hem pagat una factura alta, la lesió de Pedri.
Sí, home, si són setmanes en plural, mala peça al taler. El que passa és que ja ho has comentat tu en el moment que s'ha trencat, que justament ara, potser exceptuant el partit del Copenhagen, però vaja, jo crec que l'hauries de poder tirar endavant sense Pedri també. Ve una fase de calendari, crec que fins a l'1 de març que jugues contra el Villarreal, de partits que, bé, no són d'una gran dificultat, però clar, si són moltes, moltes setmanes, aleshores sí que tindràs un problema, però vaja, és evident que és una factura que, pensant en els gols i en la classificació, etc., en aquell moment ha estat un punt de destrampada, perquè aquesta no la veien venir.
Bé, la segona part el Barça ha canviat el ritme com a mínim de l'atac, ha fet més mal, tot i que hem continuat patint molt per tenir control, l'Eslàvia és un equip pesat, sí. Jo ja l'havia vist, un component físic altíssim, i és veritat que no és fàcil jugar contra aquest equip.
No ho ha estat. És veritat que jo crec que la segona part s'ha ajuntat una mica tot, aquesta capacitat de Jong per trencar permanentment al mig del camp s'ha ajuntat amb que ells ja no estaven tan compactes ni guanyaven tants duels com a la primera part. Vaja, jo crec que ells també, parlant de factures, ells han pagat de la primera part, tot i que el seu entrenador ha intentat refrescar-ho ja des del descans, però a mi m'ha fet la sensació que aquella trampera física que tenien els primers 25-30 minuts ja no l'han tornat a tenir, i el Barça ha viscut més còmode, i quan la cosa, quan el duel físic ha baixat i ha anat més de qualitat, doncs el Barça ha començat sí que hi havia moments d'anada i tornada, però a mi m'ha fet la sensació que sempre el Barça estava més a prop de fer un gol que no pas a l'equip txec.
Dani Olmo ha fet un golaç,
Buah. Bé, en realitat avui jo crec que hem vist tres golaços. El segon de Fermín és un golaç, el d'Olmo és un golaç en majúscules,
i el de Lewandowski també,
A mi em sembla dificilíssim el que ha fet. Vaja, que sí, que Rashford no podia fer una altra cosa, però li ha riat una pedrada a la cuixa, que podia haver anat fora de l'estadi, el control, i el tio l'ha controlat i l'ha acabat fotent a dins. Bé, és el que dèieu, que és un professional de l'àrea, i un altre no hauria sabut què fer amb una pilota a mitja cuixa, i el tio l'ha acabat fotent a dins. M'ha semblat un recurs bestial de nou, i en definitiva, bé, una mica el que deia, que el Barça ha acabat guanyant perquè és infinitament millor que l'Eslàvia quan la cosa va de qualitat.
Molt bé, doncs el Barça que ha guanyat, que es jugarà el seu accés a la fase de vuitens de final per estaviar-se l'eliminatòria de repesca, l'últim partit en un dia absolutament boig, perquè haurem d'estar pendents dels gols, dels avaraixos, tot molt igualat, equips que encara poden classificar-se per la repesca, equips que encara poden classificar-se entre els vuit primers, duels alguns directes, és a dir, alguns amb equips tots dos implicats en diferents batalles.
8 equips
de classificació.
Amb 13 punts. 8 equips.
Imagina't, sí, sí. Clar, vull dir que serà una apassionant jornada.
Sí, però jo en això estic d'acord amb Flick, que com que no saps exactament quants gols necessites...
Ah, no, has de guanyar.
No t'hi pots obsessionar gaire, perquè tan cert és que tens alguns equips que els tens a un o dos gols i que, per tant, si guanyes clarament potser els passes, com que per darrere en tens algun que l'Sporting està amb la mateixa diferència de gols que...
Jo crec que si el Barça guanya, passa entre els vuit primers. Sí, jo crec que no necessitarà gaire més que guanyar el partit. Ja veurem, és a dir, no m'espero cap golejada.
Passarà amb el teu... No, jo la veritat és que tampoc, i més sense Pedri de Jong, una cosa és que puguis guanyar el partit i l'altra...
No, em refereixo a cap altre partit, que no veig que ningú que pugui fer... que els equips els hi costa guanyar els partits, i sí. No m'espero cap golejada, potser n'hi ha alguna, però...
Calendari principi... complicat pels rivals,
sí.
Ricard.
Home, entre d'altres coses, ets novè, però guanyant ja ets vuitè.
De moment, sí. Exacte, el sisè i el setè se'n fan 30 ells, per començar.
Clar, però un d'aquests dos cau o cauen tots dos. Vull dir
però
que...
el que vull dir és que tu, amb 13 punts també com tu, tens l'Sporting, que té la mateixa diferència de gols, i el City, que ara sembla que no està especialment fi, però clar, jugar a casa contra el Galatasaray i també pot fer un bon marcador, vull dir que...
Sí, sí, però
que, és, que em sembla una mica complicat.
Però això el problema el tenen ells, que han de fer un bon marcador. És a dir, clar, el Barça sí. El que ha de fer és guanyar el partit i després ja veurà si ha de prema molt l'accelerador, però primer començar per guanyar el partit, fer 16, jo crec que amb 16 estaràs dintre, però i després veurem què fa el Copenhague, com deia el Bernat, encara té opcions de classificar-s'hi, que per tant potser s'ha d'obrir, s'ha de destapar, tant el Copenhague com altres rivals. Vull dir que la jornada és incerta des d'aquest punt de vista. Aconseguir a una competició que molts equips estiguin tinguin possibilitats a l'última jornada és el gran èxit d'aquest sistema i el que fa bastant imprevisible el que pugui passar. El Barça a guanyar, el Copenhagen, i després ja farem números.
Sí, sí, això ja estic totalment d'acord.
Molt bé. El millor, Jordi.
Fermín.
Gràcies.
Bona nit.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera a l'Olamit. Ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal...
I el Barça, que sense la Minya Mal avui sancionat, ha jugat a Praga i ha guanyat per 2-4. La Minya Mal, que estarà recuperat per jugar contra el Copenhagen, tot i que el Barça perdrà Pedri per lesió i De Jong per sanció. Fernando Polo, bona nit.
Hola, bona nit, Ricard.
L'exclusiva que podíem donar avui és que faria fred i ha fet fred, eh?
Ha fet molt fred. Bueno, vosaltres sabreu millor que jo, però he vist que la UEFA parlava de menys 7 a la seva pàgina web.
Aquí ens han posat en una cabina que té, imagina't, una persiana que puja i baixa, i ara l'hem baixada ja perquè no entri més aire, millor. Ja no veiem el camp, estem com en una gàbia, de tancats.
Tanqueu.
Hem aconseguit tancar perquè no passi més aire.
És una
perquè...
parada del mercat que l'han tancat.
Sí.
Home, i et diré una cosa, la República Txeca, a veure, que no està a Escandinàvia, és a dir, que tampoc és que sigui allò el lloc més fred d'Europa, no? Però, escolta...
Sí, però fa fred.
És el que té.
Què, Fernando? Com has vist això? Has patit?
He patit una mica, perquè sí que és veritat que quan t'entra el primer gol de córner, dius, bueno, escolta, mira, s'han despistat. Però quan ja entra el segon, dius...
T'enfades, això.
Això no pot ser, perquè, clar, és que és l'Eslàvia de Praga, i... I a més jo me'n recordo el partit de Bruges, tot i que en aquest partit jo tenia molta prevenció.
Ho he recordat al descans, eh? 3 gols a Bruges i 2 a Praga.
Jo crec que això, si vols tenir aspiracions serioses a Europa, és difícil mirar assumible. Llavors, crec que el Barça, com has dit tu, ha d'estar molt atent en aquestes jugades de pilota aturada i, sobretot, no fer-se gols. És que un se l'ha fet el Lewandowski i l'altre el mig gol és del Frenkie, també.
És que no són ni 2 grans rematades.
Ah, home, si un tio fa una rematada que dius, bueno, fantàstic, i ha saltat per sobre d'Araujo i de Cubarsit, ha fet un golaç. Però és que no ha sigut el cas. Però després ha sortit Fermín, que és una debilitat meva, és un jugador perquè jo crec que el Barça, un dels grans encerts de l'estiu va ser no vendre'l, quan tenia la temptació de vendre'l, i crec que ell està demostrant que aquest jugador, el Barça, no se l'ha de vendre mai, tret que caigui en un estat de forma lamentable, que no crec que sigui el cas, perquè és un futbolista que viu els partits amb una intensitat brutal i a sobre té la porteria entre sella i sella.
Té gol. Però et diré una cosa, no només té gol, té passada de gol. És que em sembla que són 10 assistències les que ha donat ja aquesta temporada. Vull dir que entre ell i Lamine Yamal, Rashford probablement són els 3 que han donat més passades de gol. Clar, si tu tens gol i tens última passada, tu saps la capacitat productiva que et dona un jugador com Fermín. Per mi, jo deia a l'inici de la transmissió, Fernando, que ara mateix és titular indiscutible. És a dir, que Dani Olmo ha passat a ser el suplent de Fermín.
Ara si pot golaços com...
Clar.
Mira, hi ha Lewandowski, a veure què diu Lewandowski.
Por la victoria, partido complicado al inicio, pero habéis conseguido los 3 puntos.
Sí, la verdad, en la primera parte hemos tenido un poquito problemas, sí. Hemos perdido 2 goles que de APP, creo que en la segunda parte hemos jugado mucho mejor, más bajo control, también en ofensivo. Sí, no era fácil jugar aquí, especialmente con el campo y el clima también. Creo que necesitábamos un poquito tiempo para adaptarlo. Pero al final tenemos 3 puntos y creo que estamos muy contentos.
Nos decía 2 goles ABP es pilota aturada.
Sí, Flick, el entrenador, que la adaptación al frío no ha sido fácil. O sea,
Sandim Flick, guardem Lewandowski.
Agenda Barça Media. I si no, doncs comencem amb Catalunya Ràdio. Pregunteu en català i en anglès, espanyol i anglès. Gràcies.
¿Por qué no?
No. Perquè jo no sóc mitjans del club, Hansi.
Who knows, maybe one day.
T'estan fent una oferta?
Volen fitxar.
Una oferta, Gabriel Ruiz.
D'acord.
Bona nit, Mireia Ruiz, en directe, de moment, a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick per el fred que han passat els jugadors i pel missatge a la mitja part per tal de remuntar el partit. How did the cold temperature affect the first minutes with the players? And what was your message at the halftime for the comeback? Thank you.
No, for us was important, so... I said before the match yesterday, also I said it will be a tough match because it's they prepare, I think, 5 weeks or 3 weeks. They have time to prepare for against us, to play against us, and they made it really good. Slavia is a team, a physical team with a lot of dynamic, a lot of tall players, and we saw it in the set pieces. I think it was not easy to defend this, and but at the end I'm happy that we came back. And the team played really good, and I also think at the end we deserved 3 points.
Que està content d'haver aconseguit la remuntada i que l'equip hagi aconseguit els 3 punts, que ja va anunciar que seria un partit dur, que l'Eslavia ha tingut molt temps per preparar-lo, que és un equip molt físic, amb bones dinàmiques i que no són gens fàcils de defensar, però que ha acabat content. Crec que li pregunten per Pedri.
Sí, per Pedri.
At the end, yeah, it happens, and I don't know exactly now how long does it take, so we have to wait till tomorrow, and then we see, then we know more. But it's not the good news. So, but at the end we. Dani comes in and directly scored the goal and was very important. Also, Marcus Rashford, I think he played good and delivered the pass to Levy, the 4th goal, and also Ronald and Marc Bernal directly. And this is really good. This is good to see this. It's good to that everyone is directly on the pitch and help the team. And this is good to see them.
Bé, són coses que passen, que haurem d'esperar fins demà, però que no són bones notícies. En tot cas, que ha pogut sortir Olmo i marcar un gran gol. Rashford també ho ha fet molt bé, amb la passada que va Lewandowski. Tots els que han sortit, Bernal, Araujo, que està content que tothom que surt està preparat per jugar bé.
Fermín, MVP del partido, tremendo, siempre Fermín. Y eso que le quería fichar el Chelsea. Menos mal que no se fue, ¿no? Traducción...
Cadena Cope, Radio Park International. So I wanted to ask about Fermín. It's good news that it wasn't the, you didn't Barcelona didn't sell it to Chelsea.
I understand.
In the end,
I understood it. Of course, but it's our player, and we can decide if he has to go or not to go, or he can go or not to go. So, and it was important that he stays here. I think also for him, because he's a player from Barcelona. I think he's living for Barca, and I appreciate a lot what I saw today. So.
Sense regalar-se gaire, però diu que aprecia molt, valora molt el que ha fet Dudé, que viu pel Barça Fermín, que evidentment està content, però...
Bona noche, senyora Flick.
No s'ha regalat gaire en els elogis.
In defense, today, two
en
goals
en defensa.
In corner, is it possible?
Si és possible guanyar la Champions.
This was only one match, so... We also have space for getting better, so it's... We have a lot of potential and also we have a lot of space in this.
Que per què no es pot guanyar la Champions, que tenen, però que diu, però tenim temps per millorar-ho.
I pel que els jugues Barça, de Ser Catalunya. I would like to know how important is to you to reach the 8th first on Champions League due to scheduling, due to rest, to have more time to rest during next month. Is this important to you or you don't care too much about this?
At the end is like I think also it would be not an easy game because Petri maybe is out. I don't know what about Ferran, if he's coming back. Of course, Lamin is coming back. But I think Frankie is also booked. So we will see a new midfield. But at the end, it's like that. We have to manage it. And we have the chance. We have the chance to reach this first eight, and this is a goal from us, and we didn't start well in this Champions League, so but at the end we have the chance, still have the chance to reach the eight, and this is what we want because then we have two matches, two games less, and I think also helps us a little bit to recover, but at the end it's like it is, when we have to play two matches more, then we play, no problem.
Que si hem de jugar dos partits més per jugar aquesta repesca, doncs s'haurà de fer, però que evidentment seria molt millor no haver-ho de fer per tenir temps per descansar, que no vam començar gaire bé la Champions, però que això és un objectiu per nosaltres, acabar entre els 8 primers i que per tant està a la nostra mà aconseguir-ho.
Also for him also in the dressing room it was a big moment for him also. It's I think also the one against one situation he has with his speed and also how did he defend this, it was really good, helps us a lot the last minute, so this is why I go directly to him, because I want to say congratulate him, and I'm really happy, really happy, because it's not easy for him, but now he is back, but still, step by step, and we see what happens.
Parlant d'Araujo, que no és fàcil per ell tot el que està vivint, però que ho està fent pas a pas, que el vol felicitar pels minuts que ha jugat avui, que ha estat un gran moment per ell avui poder jugar.
De Jong.
I really love what I saw from him today, and he's so important for the team. I think also he played actually on an unbelievable level. not only in the defense or not only in the offense, because this is what we know from him, his quality, but also in the defense, and this is amazing, really amazing.
Moltes gràcies.
Doncs l'últim elogi superbo per Frenkie de Jong, que és increïble el nivell que té, que és un capità, que no només en capacitat ofensiva, que és la seva especialitat, sinó també defensiva, que és amazing, és al·lucinant, increïble el nivell que està mostrant Frenkie de Jong. I respecte a Araujo, se m'ha escapat una cosa que he dit al principi, que havia passat al vestidor, que no sé si ho heu entès, que ho he qualificat d'un gran moment, d'un big moment en the dressing room, i no sé si és que ha fet algun discurs com a capità o ha explicat alguna cosa. No he acabat d'entendre-ho, si algú
ho pot recuperar,
millor, perquè no...
No ha explicat res concret, simplement ha dit que el moment que ell va tornar dins el vestidor, aquell moment de retrobament i de retorn, va ser un moment molt emocionant, no només per ell, sinó per tot el vestidor.
Escolta'm, i què ha passat amb això dels mitjans del club, que no ho he entès? Aviam, explica'm-ho.
Perquè el Gabriel, el cap de comunicació del Barça, ha dit que el primer torn de paraula, jo estava aixecant el braç pensant que em donarien a mi el micròfon, i ha dit que seria pels mitjans del club, si és que n'hi havia. I llavors, en el moment en què ha dit mitjans del club, jo li he dit a la noia d'aquí de Praga que jo no era, i a Flick li ha fet gràcia i m'ha preguntat si és que avui jo no li volia preguntar. I és quan jo li he dit que jo deia que no, a que no sóc dels mitjans del club, no que no volgués preguntar-li.
Clar, clar. I després ell ha fet maybe one day,
maybe
que és una frase que quedarà per sempre.
No sé, està bromista, entre l'altre dia de buen trabajo part del Cerro. Sí. Què té més valor, això o el que li ha dit a la Mireia?
Home, jo crec que la frase maybe one day l'ha d'acompanyar ja per sempre.
Però aquí el que no podeu passar per alt és que Mireia Ruiz ha dit... Mireia Ruiz, de la TDT de Catalunya Ràdio.
Clar, es tenen ofertes, t'has de fer valorar. Molt bé, doncs maybe one day, que a partir d'ara per la Mireia. Ha acabat de parlar amb Flick de Jong. Què en penseu del canvi de ritme de Jong?
Ricard, abans de que entreu en De Jong, tanquem el partit de bàsquet que ha acabat fa pocs minuts.
El del Manresa, eh?
Sí, el Manresa perdia d'un punt a falta de 7 segons, recordem, partit d'Eurocup. Sí, i Olinde ha acabat anotant a l'últimíssim segon de partit. Manresa 97, Neptune Esclaipeda 96. Per tant, el Manresa tot encaminat per classificar-se pels vuitens de l'Eurocup, doncs, i queden 3 partits.
Ha guanyat la penya i ha guanyat el Manresa.
Sí. Heu baixat la persiana de la cabina i heu entrat a la cova, a l'abat cova de l'estadi on s'ha jugat el partit. És una mica amb eco.
És possible, perquè aquí hem tancat les persianes.
Se sentia gent recollint coses, eh?
Sí,
hi ha gent treballant.
Sorollosa, hi ha gent sorollosa. Va, què em penseu de De Jong?
Home, per mi ha estat... cada cop està millor, i avui l'he vist exuberant, perquè un partit tan físic, aquestes conduccions que ha fet i com trencava les línies i com arribava a la frontal de l'àrea.
Fent el que necessitava l'equip.
Sí,
els últims 3 partits ha fet el pas endavant, incideix en el joc fins al punt que avui m'està fent dubtar en el meu vot.
Mira, jo...
Per mi ha fet un partit molt bo, molt complet, i crec que a vegades hem dit aquí coses d'ell en plan de que havia de donar més per demostrar que era el jugador pel que el Barça va pagar el que va pagar.
Sí, els De Jong escèptics.
Sí, i avui s'ha de dir que el tio cada cop està millor i que ha jugat molt bé.
Jo també tinc dubtes sobre si el podria votar ell avui com a millor jugador, però ara vaig a fer... El que ha fet avui De Jong ha estat magnífic. És com el Barça normalment juga, o necessita que jugui, agafant pilotes al mig del camp i conduint-les cavalcant.
El partit d'avui ho reclamava.
Per tant, avui De Jong ha fet un gran partit adaptat.
Va jugar a la final bé.
Està jugant bé. Però la versió d'avui, que és superlativa, és amb un escenari que no és l'habitual pel Barça.
Però aleshores ara et pregunto, ara Pedri està lesionat, tenim De Jong amb aquesta dinàmica, és un bon moment perquè també ho demostri sense Pedri.
Sí,
és a dir, que pugui transcendir una miqueta més, perquè és veritat que Pedri és una miqueta més creatiu, més profund, no?
Té més el ritme del partit que és interessant tenir en cada moment, no? En el cas de Pedri. Sí, sí, ell no té aquesta habilitat de jugar al ritme que és Marc i De Jong. En escenaris com avui sí que llueix molt perquè té espais i amb aquesta conducció, però avui ho ha interpretat bé i ha assumit la responsabilitat d'ajudar l'equip per tirar endavant.
Ho ha fet molt bé i insisteixo, a mi el que em sorprèn també és això que heu comentat, la intensitat de l'elogi cap a De Jong i cap a Fermín.
Sí, la passió per De Jong i en contrast amb Fermín,
Que va
amb la corretja, Fermín.
Es nota que li agrada molt De Jong, però el que t'ha mantingut dintre del partit en un escenari complex ha estat Fermín.
Doncs mira, ara us vull sentir el millor.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi al Costa, ha votat Fermín. Bernat Soler, va, continues amb dubtes
deixem,
o no?
Deixem una estona més.
Va, doncs avui l'últim. Mireia.
Fermín.
Ricard.
Fermín.
Marc i Carles.
Fermín.
Xavi Campos.
Fermín.
Adoptant, Coll.
Frenkie.
Frenkie de Jong, Fernando Polo.
Fermín.
Els oients Fermín, Bernat Soler, ho tens tu?
Fermín.
Va, doncs Fermín. Avui el millor jugador triat és Fermín.
Aquest és interessant.
El de De Jong
no, perquè estava dubtant i...
Has triat Fermín però... perquè la majoria han triat
no,
Fermín?
No, jo, perquè jo volia votar Fermín, però estava dubtant si li donava
els
aquest
dos
puntet
s'han decantat
de
cap a Fermín, Campos i Bernat.
I després he vist que no, que és que Fermín... És que, bé, jo no puc anar en contra, o sigui, quan un jugador ha fet dos gols, que a més tan importants, i ha jugat tan bé...
Més que els oients que han dit, Laura?
Fermín.
Clar, dic, és que Fermín ha aparegut en el moment de partit un altre cop. O sigui, és a dir, té moments. És veritat que Fermín jo crec que apareix i desapareix més del partit. És a dir, no és un jugador amb continuïtat, però és igual. És que quan apareix, canvia el partit.
Quines
o sigui, cada cop...
Cada partit.
I totes no, sumen.
No està jugant en una posició on a la mitja punta no pots aparèixer amb tanta continuïtat, perquè hi ha menys espais, rets menys pilotes, no juga sempre de cara, però és que a la primera part, abans de fer els dos gols, ha intentat una passada per Lewandowski a l'espai, de molta dificultat, que ha tallat la defensa a l'última instància. Està molta... O sigui, excepte l'acció del principi de partit, que amb l'esquerra xuta massa fort per sobre el travesser, la resta d'accions gairebé han estat impecables.
Sí, jo em quedo amb això, que el Fermín et genera cada partit 3 o 4 opcions de gol... clares. Després,
que
després la rematada ja vam veure a Sant Sebastià que hi ha dies que no et surt.
Fernando va trencar el partit amb aquell final a Cornellà del Prat, va obrir el partit contra el Madrid amb el gol de Rafinha, dues recuperacions, i avui ha tingut els moments que ha enganxat el Barça al partit, perquè és que el Barça estava, que necessitava alguna aparició.
Per això dic, és un jugador que, a més, a mi el que m'agrada de Fermín és que no ho ha tingut fàcil. I arribar a ser titular del Barça i a cada partit demostrar que ho pot seguir sent amb el camí que ha hagut de fer aquest xaval, crec que té molt de mèrit. Ara estem en altres situacions, amb altres jugadors que tenen dubtes sobre el seu futur. Ell ha hagut d'anar a fer una sessió a un lloc futbolísticament inhòspit, comparat amb el que és l'escola Barça. Crec que va tenir sort amb un entrenador que es va trobar a Linares, però no era fàcil demostrar i tornar. Escolta, i per mi ara mateix és titular... fixa del Barça. I crec que el Barça tindrà el moment de dubte quan arribin les ofertes, perquè si algú vol fitxar-lo haurà d'oferir més del que van oferir per ell. I espero que en aquell moment el Barça...
No cal vendre'l, no?
No, però vull dir que és un jugador que, igual que d'altres saps que no t'arribaran grans ofertes, jo no descarto que per Fermín t'arribin.
És igual, està donant un rendiment, té una implicació, o sigui, encara que et vinguin amb ara direm,
Xavi,
80 milions.
Correcte.
Jo no el venia.
Però hi ha jugadors per qual no tindràs la temptació. Per Fermín tindràs la tentació.
Possible,
perquè és un jugador que la gent diu aquest jugador és transcendent. Amb aquest jugador, si jo l'incorporo com a reforç, passaran coses favorables al meu equip.
Sí, sí, sí.
Llavors el Barça ha de ser prou intel·ligent i prou ferm per dir, escolta'm, s'ho ha guanyat, que es quedi. Perquè és que a la situació econòmica del Barça no deixa ser un caramel que et vingui amb segons quines ofertes, per un jugador teu.
Però aquí portes que et doni aquest rendiment.
Bueno, però si tu aspires...
Pot estar l'11 o pot ser el 12-13 i et dona un rendiment assegurat. Ja, sí, vale, són dues temporades.
Però, que dic, en el context que el Barça treure... haurà de fer un fitxatge, en teoria, es diu, d'un davanter-centre, allò de nivell, potent, amb un punt mediàtic també, perquè ja que se'n va Lewandowski, sí, se'n va, però jo crec que marxarà, perquè és un jugador molt bo que avui ha tornat a marxar.
Tu creus que marxarà?
A veure, jo crec que marxarà en el sentit de que no sé si al Barça li convindrà tenir a un Lewandowski, depèn del que ell vulgui guanyar.
Depèn d'ell, no?
Mira, depèn de moltes
del
coses.
Que ell vulgui guanyar, però jo crec que ell, fora del Barça, pot assolir algunes ofertes brutals.
Aràbia, sí.
Aràbia. Ara, dia, si ell diu que no vol viure a Aràbia, ja s'obre un altre escenari.
A dia d'avui no sap ningú què passarà amb Lewandowski, perquè depèn de molts factors, depèn del que vulgui fer ell, depèn de la situació en la que estigui el Barça, de si pot accedir a aquest fitxatge important que ara mencionava el Fernando, que és un davanter que no necessàriament ha de ser un davanter centre en un nou perquè el mercat està com està i realment és molt limitat en aquest terreny. Per això en el passat doncs, a Deco li agradava un jugador com Luis Díaz, no? Que era capaç de jugar de nou però també fer unes altres posicions d'atac. I tot plegat farà el que acabarà conjugant la història per saber si Lewandowski es queda un any més o com tot sembla indicar, com la lògica diria, és a dir, si tot fos normal ja no seguiria, però aquí les necessitats d'uns i altres potser poden jugar a favor d'una continuïtat.
Bé, aquí és on entra el tema mercat i Fermín, que diu
clar, i aleshores si el Barça vengués a Fermín mercat, que és tot net, tot el que et doni per Fermín seria net. Clar. Absolutament no hi ha res a amortitzar. Clar, Fermín ara mateix pot costar perfectament al mercat, pot estar en 80 milions, o no?
I tant, sí, per mi sí. No. Diria que la Champions porta 5 gols en 6 partits. Sense davanter.
Amb 9 rematades entre pals.
Com?
Home, no està malament.
Ha marcat 5 gols amb 9 rematades entre pals.
A la Champions,
A la Champions, sí.
5 gols amb 9 rematades entre els 3 pals, vol dir que...
I aquest jugador, aquest pas va al Mundial,
Sí, i dues assistències,
Deixa'm afegir números generals perquè parlàvem abans. Fermín ja ha arribat a les dobles figures gols-assistències el mes de gener, 10 gols, 10 assistències, que són els mateixos números que els de Lamine Yamal. 10 gols, 10 assistències. Lamine Yamal ha xutat algun penal, fins i tot. I estem parlant, per exemple, Rashford té 8 gols, 10 assistències, que és un altre jugador que també...
Està bé,
apareix del Nord-est. Aquesta
transformadora del Barça.
Sí, sí. Vull dir que són jugadors que estan amb uns números extraordinaris. Però el que més mèrit té de tots tres és Fermín, per mi. Primer, perquè així com Lamine Yamal ha xutat alguns penals que li sumen, Fermín no és un titular indiscutible. També té bons números Rashford, perquè les seves aparicions, l'altre dia va fer un gol, avui una altra passada de gol. Jo crec que si Rashford assumeix també aquest paper de ser un suplent que pugui generar la segona part, que ens ha donat més així gairebé que quan ha estat titular, és un altre futbolista que funciona. Ens haurem d'habituar, ara més amb la lesió de Pedri, a tornar a veure la convivència Dani Olmo-Fermín.
Sí, no.
La vam veure a Noeta i és possible que la tornem a veure ara.
Jo el dubte que tinc és si Flick s'atrevirà a posar a Frenkie de pivot i per davant dos tios però avui, amb l'arribada de la Fermín
avui
i Olmo.
Avui ho ha fet. Però no tens gaires més opcions, Tens a Eric.
El pot
i avançar
pujar,
De Jong, vols dir, a la segona
i
alçada.
I avançar a la segona alçada De Jong, que ha jugat molt en aquesta posició, sí. Ho dic per tenir potser més equilibri. Jo el que dic és que, igual
sí,
que Eric és molt tàctic...
Sí, potser hi ha partits
tàctic,
per tot, sí.
Olmo
el que
i Fermín
passa és que
a
De Jong no l'hem vist a gust tampoc en aquesta segona alçada quan ha hagut d'assumir aquesta responsabilitat, perquè li falta aquesta fantasia de filtrar una pilota. És més un jugador de continuïtat que no un jugador d'activar alguna... Per exemple, de la passada que ha fet avui a Fermín en el primer gol, que és molt bona, aquelles passades són poc de De Jong a prop de la frontal, posar una pilota profunda.
I què creus, que veurem...
I Dani Olmo i Fermín van funcionar bé
a Vigo,
a Noeta. Jo crec que ara és una opció que veurem molt, perquè Marc Bernal encara està verd pel tema de la recuperació, i jo, Casado, en aquesta segona alçada el veig intrascendent.
Per tant, veus aquesta tripleta,
molt,
De Jong, Fermín, Olmo.
Jo crec que tirarà bastant per aquí.
A veure, Jo crec que és un
perfil de mig del camp, per això molt diferent,
Home,
és a dir, ja sé que com Pedri
has de sobreviure
no tens
sense
cap.
Pedri, Bernat.
Ja, però no sé si algun dia...
Has de buscar un format diferent,
Però no sé si potser Bernal aquí pot començar a tenir una mica més de...
Però és que Bernal, el màxim que ha jugat són 60 minuts l'altre dia a Santander, Vull dir que, clar, per partits de Copa, i minuts, no sé. Per cert, que hem deixat a Lewandowski a mig camí, Mireia?
Sí, el podem seguir escoltant als micròfons de Movistar.
Sí, la verdad no es fácil, es otra cosa que estás jugando con 2-3 grados y que estás jugando con menos 5-7 y más, pero la final más importante es que tenemos 3 puntos, tenemos un partido más en la Champions League y espero que vamos a ganar y vamos a la final clasificación en primeros 8, ¿sí?
Se estaba resistiendo tu primer gol en esta Champions, ¿eh? Pero por fin ha llegado.
Sí, por fin, sí, es el primer gol, pero ahora puede ser que es más fácil para, no solo para mí. Sí, pero estoy muy feliz, ¿sabes? En principio, es, creo que también como jugábamos hoy con la balón, o mantener la balón, era mucho mejor que como antes del partido. Sí, creo que si sí, vamos a jugar como hoy, o mejoramos unas cosas, podemos ser más peligrosos y creo que tenemos más opciones en ofensivo para jugar y para salir de balón.
¿Has mirado la clasificación, cómo están las cosas? Porque estáis novenos, hay muchos equipos con 13 puntos, o sea, la semana que viene, el miércoles, va a ser una locura.
Sí, hemos hablado en vestuario que hay 6, creo que equipos con 3...
8, si no me equivoco.
8, con 12, no, 13 puntos.
Con 13.
Con 13 puntos. Pero para nosotros lo más importante es que vamos a ganar último uno partido en casa contra Copenhagen y si ganamos, si jugamos bien en defensa, si jugamos mejor en ofensiva, marcamos goles, creo que tenemos mucha oportunidad para jugar directamente en la fase de la Champions League.
Va, seguint la línia de Lewandowski, fem números. Aviam, Bernat Coll, l'Arsenal i el Bayern ja estan classificats.
21 punts l'Arsenal, Bayern de Múnich 18 classificats, correcte.
És correcte, oi?
Sí.
Madrid i Liverpool en tenen 15, han de rematar-ho a l'última jornada, perquè
exacte,
venen molts amb 13, que si guanyen partits poden fer perdre com a mínim posició, no sé si tots. El Madrid juga al camp del Benfica, el Liverpool
sí.
On juga?
El Liverpool juga a casa contra el Karabakh.
Però sí, si el Madrid...
Però el Madrid té un gol a baratxant...
Sí, perd el camp del Benfica perdés. I el Barça guanya el Copenhague al Camp Nou, el Barça acaba per davant del Madrid.
Sí, correcte. El Madrid juga al camp del Benfica, el Liverpool a casa contra el Karabakh, per tant, en principi el Liverpool...
El Madrid quant té de veraix?
Més 11.
Més 11, i el Barça més 5.
Sí.
O sigui, hauria de golejar perquè l'empat del Madrid el castigués.
Ah, exacte.
Una pregunta, el Madrid juga al camp del Benfica de Mourinho.
Sí.
Com està el Benfica?
Guanyant, jo crec que entra a la repesca.
Però necessita guanyar.
Justet, eh? El Benfica 6 punts només,
si no,
eh?
Sí, però és que si no guanya no entra a la repesca.
Ah, no, sí, sí, correcte. Vull dir que, correcte,
vull dir que les últimes opcions que té el Benfica de repesca és guanyar el partit del Madrid.
Sí, això sí.
Sí, vull dir que ha d'anar també a mort. Sí,
no, vull dir que amb la victòria no en té prou. Vull dir.
Ja, jo el que vull dir és que no pot deixar-se anar, que és el que ens interessa a nosaltres, és que el Benfica ha d'intentar guanyar. Després, si es classifica, tampoc no serà un disgust per mi que no es classifiqui el Benfica de Mourinho. Però, d'entrada, el Madrid no té un partit còmode a Lisboa. El Tottenham en té 14,
no? Contra l'Eintracht de Frankfurt, que l'Eintracht ja està eliminat.
Ah, o sigui, el Tottenham sí que té bastant clar que podria estar entre els...
Sí.
Entre els
o sigui,
primers.
Dimecres que ve, Bernat Soler, haurem d'animar a l'Atlètic Club de Bilbao i a l'Eintracht de Frankfurt.
No, però no cal a tots. És a dir...
I el Benfica de Mourinho també, Campos.
No, però contra que... Madrid no de mèrit.
Però vull dir que no, quan no hi ha temps per animar tots, de seleccionem i veiem el Bilbao, l'Atlètic no cal. És a dir, ja...
Sí. Com provoca, eh? Com provoca.
Superats Arsenal, Bayern, Madrid, Liverpool i Tottenham, que podria caure algun d'aquí, que podria ser el Madrid, perquè els altres tenen un calendari fàcil i els dos primers ja no toquen, entrem amb els de 13 ja, no?
I aquest és interessant perquè es juguen ja directament 6è contra 7è, PSG contra Newcastle.
Per tant, un d'aquí caurà.
Sí. El Chelsea, que és el 8è, també amb 13 punts, contra el Nàpols, a Itàlia.
Ja. Yeah.
Aleshores, el Barça ja juga a casa, és el 9è classificat, contra el Copenhagen, i el 10è classificat, Sporting de Portugal, a Sant Mamés. Sant Mamés jugant-se la classificació.
Molt bé. 11è. Pues no té fàcil, tampoc, l'Sporting.
11è, City, a casa, contra el Galatasaray. 12è, Atlètic de Madrid, a casa, contra el Bodø/Glimt, també jugant-se les últimes opcions de classificar-se. I l'Atalanta, que ja té només un gol de diferència en el gol a baraix, per tant, queda lluny del Barça, juga fora contra l'Unió Sant Giloa. Aquests són els 8 equips.
L'Atalanta és 13è, eh? Si hagués
guanyat
l'Atlètic de Bilbao, com estava guanyant en un moment, era tercer en solitari.
Sí.
Perquè una cosa, avui... opcions que el Madrid caigui del top 8 no n'hi ha, no?
Matemàticament és probable que n'hi hagi.
Que ara tenen 13 punts, guanyin.
Perquè
ja en sumarien 16 i ells es quedaria amb 15.
Xavi, segona lectura que aquest matí hem discutit molt a la reunió, eh? El Barça tindrà molt difícil entrar entre els 6 primers, perquè el primer de 13 és el PSG, que té més 10. Si PSG i Newcastle
han d'empatar, han d'empatar.
Aleshores, el Barça podria tenir alguna opció de ser 6è.
De fet, amb un empat i un gol més que el Chelsea, ets 6è.
Per què dic això? Perquè si ets 7è, 8è, 9è o 10è, als quarts de final et trobes a Arsenal o a Bayern.
Bé, bé, si l'Arsenal passa als vuitens, que ja sabem com és l'Arsenal.
Bé, sí, clar. No, no, aquesta és una bona lectura, i poden caure tots dos a vuitens de final, eh? Aleshores pot dir...
Escolta'm una cosa, tu no guanya... Primer espera, guanya el Copenhague.
Però... Sí, ja ho sé, però deixa'm fer la pregunta, deixa'm activar-la. És a dir, quedar entre el setè i el desè no, et garanteix tenir un possible encreuament de quarts contra Arsenal Bayern. Veig que no et fa, no. No et fa por, això.
No,
eh?
No, a mi aquesta manera d'afrontar una última jornada d'una fase de grups, em sembla que és especular. Tu intenta fer-ho el millor possible, sí. I no, arriba on no, arribis, no, no, i ja et col·locarà la classificació. Sí. O sigui, a mi
home, evident,
em fa por
evident. No,
calcular
no plantejo,
els gols que
no,
facis per que acabar, no,
que no.
Mira,
que no,
Xavi,
que no, no estava Ricard, plantejant aquesta especulació.
Jo veient els corners que ha defensat avui el Barça i mirant el que fa a l'Arsenal, els corners, m'ha entrat una suor freda.
Sí, ja, això volia dir. O sigui, no estic plantejant que el Barça faci res, no, no. Aquesta és una segona lectura. El que vull dir és que la realitat indica que si no quedes entre els sis primers et pots trobar amb això. Que simplement significa que hem d'assumir-ho, que tenim moltes probabilitats que això passi, perquè serà molt difícil arribar a ser sisè. Jo preferiria poder evitar l'Arsenal Bayern a quarts.
O sigui, però és la Champions, Ricard.
Tinc clar que són els dos grans dominadors del futbol.
Però li pots competir, eh?
Te'ls trobes a semis, si els evites a quarts.
Home, sí, clar. Sí, home, bueno. Ja, però és que a semis ja me l'he de trobar, ja tornem al mateix.
Jo prefereixo trobar-me a l'Arsenal Bayern a quarts.
Tu posat l'Arsenal Bayern abans, eh? Els voleu abans, vosaltres,
quan
eh?
Quan toqui, sí.
L'avantatge d'evitar el play-off és un benefici molt important. Mm.
No, ara en Pedri encara més. Sí, sí. No, aquí no hi ha, aquí no hi ha, i... no hi ha dubte.
Mira,
ara podem triar...
De els Pedri, podria... Ricard... Fa un moment hem explicat que Pedri estaria fora unes setmanes, en plural. Ara, el que està començant a sorgir, el que s'està començant a dir dins del vestidor, i ho llegeixo textualment, és no és tan greu dintre de tot. Per tant, segueixen parlant de setmanes en plural, però que tenen una petita esperança de quan demà se li facin les proves, que no hi hagi un trencament i que puguin ser dues setmanes en comptes d'un mes de baixa.
Molt bé, doncs bones notícies dintre del que cap, tot i que preferim que per si de cas quedi entre els vuit primers a limitar l'eliminatòria de repesca i no haver de jugar sense Pedri aquesta eliminatòria. Podrà descansar alguns partits de Lliga, o sigui, es perdrà alguns partits de Lliga, es perdrà el partit de Copa Albacete, i ja veurem quantes setmanes són. Però bona notícia que no sigui tan greu o gaire greu la lesió de Pedri.
Dos detalls molt ràpids. Ah, doncs res.
Sí, sí, sí? Ràpid.
Va. Un, cinc anglesos entre els vuit primers,
sí.
I l'altre, hi ha una possibilitat que és horrorosa d'un una eliminatòria de repesca, Barça-Atlètic de Bilbao. No, que això no seria...
Ara mateix, per com estan, seria així. Sí.
Bru, endavant.
Avui només tinc una pregunta i potser podeu ajudar el Fernando a ordenar aquests jugadors en funció de l'impacte que han tingut a la història del Barça. Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo i Rafinha.
Jo el primer diré Ronaldinho.
Bé.
Jo soc molt de Ronaldinho. S'han d'ordenar els altres?
Sí.
Ha dit Rivaldo, Rafinha, Ronaldo, Romario.
Romario.
Per l'impacte que ha tingut el Barça, eh?
Home, Romario, ens en recordem, va estar un any i escaig, no? Però ens en recordem perquè va fer la promesa de fer 30 gols i els va fer.
Entre Romario i Rivaldo, qui poses aquí? O a Rafinha?
No, no, queda Ronaldo, ja l'ha dit.
L'impacte del Ronaldo, el gordú.
Clar,
sí, però...
l'impacte...
Sí, però no vam guanyar la Lliga.
No, no, però no sé si es refereix a l'impacte, eh? Allò va ser molt bèstia, també.
Sí, va ser molt bèstia.
Ronaldinho, 1, 2...
Sí, però va acabar el Madrid, Carles.
El 2, Fernando...
El 2, jo diria Romario.
Romario, 3.
Mira, aquest diré Rivaldo. M'agradava perquè...
I el 4?
Bueno, Rafinha, no?
I el Ronaldo, el 5?
Sí.
És que parla al Madrid, molt bé.
És que a mi, per mi, la R de Rafinha crec que pot arribar a estar entre aquests, sí, però que encara li queda una miqueta.
Clar, per qualitat.
Molt bé. Saps? Doncs que encara pot pujar un esglaó si va bé la Champions. Sí. El Mussol.
És un entorn que influï.
La TVT a Catalunya Ràdio.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
L'equip local no s'amaga. Surt mossegant la Slavia de Praga. S'avancen. Més intensos, ens estan fent mal. No en senta bé el seu marcatge individual. No ho sabem fer tan vertical. De Jong és l'únic que supera algun rival. Però quan no hi ha la Min, en aquest cas avui, hi ha Firmin, el paper de crac, l'està assumint abans del descans. Ens tornen a empatar, però calma. Ells són més dolents que el transport públic català. A la segona, l'equip més endollat. No m'ho puc creure, Pedri lesionat? Olmo fa el tercer, estem un pèl més bé, Lewandowski el quart per completar la nit. Per mi, Firmin i De Jong, els millors del partit. Marxem tranquils, els culers. Anem a dormir confiant que estarem entre els 8 primers.
Hi serem o no?
Sí, no? I tant. Guanyem el proper i cap allà.
Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat.
Web de 3Cat.
Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat,
el Barça ha guanyat per 2-4 contra l'Eslàvia de Praga. Tot depèn de l'última jornada. Si el Barça guanya, tindrà moltes opcions de ser entre els 8 primers i estalviar-se l'eliminatòria de repesca. Tot pendent de dimecres que ve. Una jornada apassionant, amb partits, amb gols i amb calculadora. Abans, però, diumenge, Barça-Oviedo a 4:15 des de les 3 a la TET. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.